Bon dia, són les dues. Tot a punt per la celebració aquesta tarda de la Champions que el Barça femení va aconseguir ahir a Eindhoven. És la seva segona Copa d'Europa en tres temporades, però l'equip i el cos tècnic són ambiciosos.
Has d'aspirar tot. Hem de tenir una plantilla igual de competitiva o més que aquesta temporada. Hem d'estimular les jugadores amb noves idees a nivell de joc. Hem de sortir de la nostra zona de confort, perquè el que hem fet aquesta temporada no servirà per la propera i, bueno, crec que aquest és el camí.
Declaracions de Jonathan Giralde del Via Lliure. Aquesta tarda el tècnic i les jugadores celebraran la Champions amb els seguidors després de la victòria per 3-2 contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica.
RAC 1 migdia amb Adrià García i Albert Ferran.
Celebracions que es faran al centre de Barcelona. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia. A partir de les 6 de la tarda començaran els actes institucionals al Palau de la Generalitat i també a l'Ajuntament de Barcelona, i també hi haurà els habituals parlaments cap als aficionats que s'apropin a la plaça Sant Jaume.
I en política, una setmana després de les municipals, els comuns no s'enfien del recompte de les eleccions del 28 de maig a Barcelona i han presentat un recurs a la Junta Electoral. Ada Colau no abaixa els braços. Desconfia dels resultats de l'escrutini que es va fer divendres i que certificava en la segona posició per al PSC de Jaume Collboni. En un comunicat, Barcelona en Comú assegura que ha detectat alguns errors materials a l'acte i també en l'obertura dels vots nuls. Mentrestant, a Madrid, les enquestes continuen marcant els primers dies de la precampanya de les eleccions del 23 de juliol. Segons un sondeig del Mundo, el PP i Vox podrien aconseguir la majoria absoluta amb 177 diputats. Pedro Sánchez s'enfonsaria passant de 120 a 99 escons i el bloc d'esquerres amb Sumar i Podem seria tercera força amb 34. Tot plegat en un dia que es preveu complicat a les carreteres amb la coincidència del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló i l'operació tornada de la segona Pasqua. Molts vehicles ompliran al llarg de les pròximes hores les principals vies del país. Ara mateix, les retencions més importants es concentren a la C35, que és la carretera que dona accés precisament al circuit de Catalunya, on està previst que avui passin més de 120.000 espectadors. Més enllà de la Fórmula 1, l'altre gran esdeveniment que ha marcat el cap de setmana és el Primavera Sound, que avui s'acomiada de Barcelona. El festival ha plegat més de 250.000 persones i l'actuació més multitudinària va ser la de Rosalía. La de Sant Esteve Sesrovires va conquerir el Parc del Fòrum emocionada de tornar a tocar a casa i fent discursos en català. I els esports, més enllà de la Champions, Karim Benzema deixa el Real Madrid.
El club ha anunciat que el francès jugarà aquesta tarda l'últim partit amb la samarreta del Madrid. Avui es tanca la jornada de la primera divisió masculina. En joc, un bitllet per la Conference League, amb el Girona entre els implicats, i una plaça de descens.
I l'últim titular pel temps, perquè aquesta tarda també es presenta moguda. Martí Oliveras, bon dia.
Bon dia, sí. Un dia més es manté aquest patró de ruixats i tronades irregulars a l'interior, al Pirineu, no a la costa. Si arriba algun ruixat, res, molt descafeinat, com a molt mullar el terra, no hauria de passar d'aquí, però sí que terra endins, déu-n'hi-do les tempestes com han de descarregar ja en les immediates hores. Tenim alguns primers xàfecs forts i poden anar més fins al vespre amb calamar-se de 20 a 30 litres per metre quadrat. Poden caure fàcilment a moltes comarques i és per això que hi ha un avís vigent del Servei Meteorològic de Catalunya per perill de la intensitat d'aquesta pluja. De cara a demà es manté la situació similar, amb matí tranquil, tarda moguda amb ruixats i tronades al nord, i sembla que s'anirà mantenint la mateixa dinàmica la resta de la setmana.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El Barça femení celebrarà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume la Champions aconseguida ahir a Eindhoven, Albert.
Sí, a partir de les 6 de la tarda està prevista aquesta recepció institucional de les campiones al Palau de la Generalitat i també a l'Ajuntament de Barcelona després d'un dissabte inoblidable als Països Baixos.
Ara sí, la copa és del Barça, ja la té la capitana Alexia. És hora d'aixecar-la ben amunt. Som-hi, Alexia, ben fort.
Alexia Putella es va aixecar per segona vegada a la Champions i així ho van viure a la sintonia de RAC1 amb la Laia Coll. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb el Gerard Ballera. Hola, bon dia.
Bon dia.
La Laia i el Gerard que van cantar i la segona Champions de la història del Barça femení que avui viuran de prop les celebracions al centre de Barcelona. L'equip que porta gairebé ja 24 hores celebrant el títol i que aquesta tarda, Gerard, viurà un dels moments més especials a la plaça Sant Jaume.
Sí, serà la festa grossa. És veritat, però, que l'equip, des de que va sortir ja del Philips Stadium, ho ha celebrat i molt. L'expedició del Barça ha arribat a passar de la mitjanit a l'aeroport del Prat. Hi havia més d'un centenar d'aficionats que les esperaven i uns quants més que directament se'n van anar a la ciutat esportiva Joan Gamper. És veritat que molta de l'afició que va ser a l'estadi o estava tornant encara per carretera o es va quedar fent nit als Països Baixos. De fet, n'hi va haver alguns que ho van celebrar amb càntics pels bars i carrers d'Eindhoven. Molts d'ells, per cert, també es perdran els actes institucionals i de celebració previstos per aquesta tarda a Barcelona. I és que una de les grans diferències respecte a la Champions de Göteborg del 2021 és que aquesta es podrà celebrar com cal. Una de les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí, té moltes ganes de fer-ho a la plaça Sant Jaume.
Celebració a la rua, no? Amb els nois també va ser brutal i bé, fer-ho per primera vegada, perquè l'altra Champions crec que no la vam disfrutar així ni celebrar així. Per tant, esperem que hi hagi molta gent i que ens rebin superbé, perquè els hi tornarem segur.
Com deies, la festa i els actes institucionals començaran a partir de les 6 de la tarda. L'equip té previst arribar en autocar fins a la confluència de la Via Laietana amb la plaça de l'Àngel i després farà peu al tram final a la plaça Sant Jaume pel carrer de Jaume I. Primer hi haurà la rebuda al Palau de la Generalitat amb el president Aragonès i després es farà la rebuda a l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa en funcions Ada Colau. Tot plegat ha d'acabar, lògicament, amb els parlaments, des del balcó de l'Ajuntament. Veurem fins a quantes jugadores s'animen a parlar i a dir alguna cosa a l'afició, que s'espera, evidentment, que ompli la plaça Sant Jaume.
I ho seguirem, evidentment, al Superesports, tota aquesta celebració i, evidentment, també als parlaments. Moltes emocions viscudes en les darreres hores d'una Champions que, en alguns moments, semblava que s'escapava, però la remuntada a l'Aia va fer que es desfermés l'eufòria.
Exacte, perquè la remuntada d'ahir passarà ja a la història. El Barça va neutralitzar amb dos gols de Patrick Guijarro els dos gols inicials del Wolfsburg. Es va avançar ja al minut 4 de partit amb un gol de Payor i després també abans del descans Pop va fer el 0-2 que complicava molt les coses al Barça. Però al descans, discurs clau de l'entrenador, de Jonathan Giraldez, que va fer un discurs futbolístic però també mental, que va ser clau, com diem, per capgirar aquesta final. Ho ha explicat avui l'entrenador del Barça en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Era millorar una mica les posicions de Salma i Marion al camp per evitar pèrdues, no? Que poguessin donar la possibilitat al Wolfsburg de poder contraatacar. Ser una mica més agressiva a Maitana a la primera línia de pressió que van modificar a la segona part i després a nivell mental, doncs, bueno, veure'ns a la cara, intentar despertar optimisme, positivisme, energia que havien passat situacions molt complicades al llarg de tota la temporada, com el dia de la Supercopa Real Madrid amb una jugadora menys, i que estaven molt preparades.
Giraldez ha explicat que la bona reacció post-descans va fer que optés per no donar entrada a Alexia fins als minuts finals, tot i que la capitana del Barça s'havia escalfat des d'abans d'acabar la primera meitat. Giraldez diu que la capitana s'havia guanyat el dret de tenir minuts en una final de la Champions després de la temporada complicada que ha passat.
Jo al minut 40 van a escalfar Alexia i Lleixe perquè, bueno, en aquest moment estic pensant coses que ens poden ajudar de cara a la segona part i després fiem una mica, no? Amb les jugadores que tenia la gespa canviant el rol d'algunes jugadores i les consignes a nivell ofensiu i defensiu, creia que, bueno, podíem revolucionar una mica el partit i vaig donar-me 5-10 minuts de marge a la segona part.
Ha sigut una setmana de moltes emocions per Giraldez, que tot just avui fa 9 dies que va ser pare per primera vegada i el seu fill va ser al Philips Stadium. Segur que va ser l'espectador més jove dels més de 33.000 que hi havia seguint en directe la final de la Champions. Giraldez ja té la seva primera Champions com a primer entrenador, perquè la de Göteborg era l'assistent de Lluís Cortés, i una final que no s'oblidarà per la gran remuntada. El nom clau d'ahir, a part del de Jonathan Giraldez, va ser el de Patri Guijarro. La mallorquina va ser designada MVP del partit. Va fer els dos gols en dos minuts a l'inici de la segona part, els dos gols que van permetre empatar la final. Patri, que és normalment la gran oblidada en els premis individuals i també ha estat l'encarregada de substituir Alexia en tota la temporada com a interior esquerra, va tenir per fi el reconeixement que Maria que mereixia per la importància que té en aquest equip.
Pero en el descanso, con los detalles que ha comentado Yona y sobre todo el creérnoslo, la transmisión de creérnoslo cada una, lo que nos transmitíamos entre nosotras, pues es la verdad que te dije la otra, de la madurez, de la confianza y de no venirnos abajo, eso sí creo que lo hemos aprendido.
La Champions és la cirereta al pastís a una temporada que Markel Zubizarreta, el director esportiu de l'equip, en declaracions a RAC1, li posa una nota altíssima, una nota de matrícula d'honor.
Si guanyàvem al final era matrícula d'honor i al final és així, no? O sigui, crec que teníem aquesta espineta la temporada passada, ens l'hem tret, a més el Wolfsburg també ens va eliminar en un partit a semifinals de Sant Sebastià el 2020.
Doncs, evidentment, alegria en les veus que hem escoltat. Markel Zubizarreta, Patri Guijarro i Jonathan Giraldez per la segona Champions aconseguida ahir a Eindhoven. El d'ahir era l'últim partit d'una temporada increïble, inoblidable, en què Gerard només ha escapat la Copa de la Reina per culpa d'aquella alineació indeguda.
Sí, no és un triplet, però són tres títols. Supercopa, Lliga i Champions. La segona Champions, actualitzem el palmarès, només hi ha dos equips ara mateix amb més Champions que el Barça, el Lió amb 8 i el Frankfurt amb 4. L'equip blaugrana, que en té dues ara, està empatat amb tres equips més, dos d'alemanys, el Wolfsburg precisament i el Potsdam, i un de suec, que és l'Umea. I un detall més d'aquesta Champions, per acabar, el Barça va ingressar ahir 350.000 euros per proclamar-se campió. En total, durant tota la competició, n'ha ingressat més de 1.300.000, és una xifra rècord pel club, tenint en compte que els premis van augmentant poc a poc, i segur que tenint en compte com està la caixa del Barça actualment, Albert, val més això que no res.
I tant, i tant. Doncs aquesta tarda, pendents de les celebracions amb la Laia i el Gerard, us escoltem aquesta tarda al Superesports. Fins després.
Fins després. Fins bona tarda.
RAC 1 migdia.
I ho dèiem en portada, Barcelona en Comú i Ada Colau desconfien del recompte definitiu de vots de les eleccions municipals de la setmana passada. El partit no es dona per vençut i ha presentat finalment un recurs a la Junta Electoral de Zona. Li reclama, d'entrada, que s'ho torni a mirar perquè ha detectat alguns errors materials a l'acte d'escrutini de divendres i també que revisi l'obertura dels vots nuls. El recompte final va tornar a donar a la segona posició al PSC de Jaume Collbon i Maria Costa.
Els comuns van presentar el recurs ahir a la nit. Els números inicials situaven Collboni per davant de Colau amb una diferència molt justa de 540 vots i el del recompte de divendres ho va acabar de confirmar fins i tot eixamplant la distància fins als 342 vots. Malgrat això, Colau segueix encara amb la mosca al nas per 150 vots d'una mesa de Ciutat Vella que diumenge passat es van atorgar a Ciutadans i ells mantenen que són per Colau. El recurs, però, no és cap impugnació i, de fet, no afecta la data d'investidura que s'hauria de fer el pròxim 17 de juny. Els comuns tenien 24 hores després de la revisió del recompte per prendre la decisió.
En qualsevol cas, la candidatura de Xavier Trias continua sent la més votada de les eleccions de diumenge passat i la que té més números per acabar governant la ciutat. Trias demana a Colau que paeixi d'una vegada per totes el fet que no hagi sortit escollida alcaldessa. Ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
Jo encara no entenc que la senyora Colau no entengui que no ha guanyat. Ella encara es creu que pot ser l'alcaldessa. Jo crec que la vida... Hi ha uns principis bàsics d'entendre pues, quan guanyes i quan perds.
Trias tampoc vol que el seu partit perdi pistonada en les eleccions del 23 de juliol. Per això estén la mà a l'independentisme i demana a Esquerra Republicana que sigui el seu soci prioritari a l'Ajuntament. Ara bé, és conscient que necessitarà el suport dels socialistes.
RAC 1 migdia.
Mentrestant, a Madrid, la campanya a les eleccions del 23 de juliol ve marcada avui per les enquestes que publiquen El Mundo i l'Espanyol. Totes dues donen la victòria al Partit Popular. La del Mundo ho fa d'una manera més contundent i pronostica que els de Feijóo podrien aconseguir la majoria absoluta amb un pacte amb Vox, amb 177 escons en total, un més dels que marca el llindar d'aquesta majoria absoluta. D'altra banda, els socialistes perdrien una vintena de diputats i es quedarien amb 99 cadires al Congrés, i el bloc d'esquerres, de Sumar i Podem, el suposat bloc d'esquerres de Sumar i Podem, recuperaria la tercera posició, amb 34 escons per davant de l'ultradreta. Enmig d'aquest escenari, el ministre en funcions i coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, fa una crida a fer pinya per aturar la dreta, una dreta que acusa els socialistes de fer una campanya basada en la crispació. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. El Partit Popular, empès pels resultats del 28 de maig i per les enquestes, diu que farà una campanya electoral basada en la moderació. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, assegura que faran de frontó de Sánchez i no cauran en la provocació dels insults.
En esta sobredosis de confrontación, de agresividad, de insulto, de descalificación en la que ha entrado el presidente Sánchez y con ello el Partido Socialista, se va a encontrar un frontón. El frontón del Partido Popular, que va a hacer una campaña tranquila, una campaña serena, una campaña moderada.
Aquest matí el coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, que no serà candidat el 23 de juliol, feia una crida gairebé desesperada a la Unitat de les Esquerres per aturar l'avenç de la dreta.
La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder.
Falten 5 dies perquè acabi el termini per presentar candidatures i Sumar, el nou partit de Yolanda Díaz i Podem, encara no han firmat cap acord per anar plegats a les eleccions.
I avui s'espera una tarda de molta mobilitat a les principals carreteres del país. D'una banda, perquè d'aquí poc més de 3/4 d'hora comença el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, però no està previst que hi passin més de 120.000 espectadors. I d'altra banda, perquè també al punt de les 3 donarà el tret de sortida a la primera fase de l'operació tornada de la segona Pasqua. Entre avui i demà tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles. Ara mateix, situació de tranquil·litat, però arreu del país. Només destaquen un parell d'incidències. A la Ronda de Dalt, un accident talla un carril. A la zona del Port, en sentit Llobregat, a causa d'això hi ha 1,5 km de cua. I a la C35 hi ha 4 quilòmetres de congestió entre Granollers i Parets del Vallès a la rodalia del circuit de Montmeló. Com dèiem, el Gran Premi de Fórmula 1 arrenca d'aquí a menys d'una hora i acabarà previsiblement passades les 6 de la tarda. Serà aleshores quan es preveu que hi hagi un pic de vehicles a les carreteres. És per això que el Servei Català de Trànsit té a punt un dispositiu especial per quan acabi la cursa. S'obriran carrils addicionals de circulació i carrils de sentit únic a les principals vies afectades, com la P7, la C35 i la C17. I atenció, perquè el temps pot complicar avui encara més la situació del trànsit en aquestes properes hores, aquesta tarda. De moment, com deia el Martí a la portada, a aquesta hora plou a diferents punts de l'interior, localment ho fan força, i s'espera que al llarg de la tarda les tempestes arribin a més comarques i puguin complicar la circulació en algunes carreteres. 18 comarques, de fet, estan en prealerta per la intensitat de pluja, són la majoria de les de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, i també al nord de les comarques de Lleida. Per cert, que en les últimes hores hi ha hagut 2 accidents que han deixat 3 ferits greus i un ferit crític. Pau García.
D'entrada, a la C66, a Flaçà, el Gironès, un cotxe ha sortit de la via i una persona ha quedat ferida crítica i una altra de greu. Ha passat els vols de 3:45 de la matinada i els han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. En paral·lel, i quasi a la mateixa hora, s'ha produït un altre accident a l'N141 a Mollà. Un xoc entre 2 cotxes ha acabat amb 2 ferits de gravetat i el sistema d'emergències mèdiques els ha traslladat a l'Hospital de Manresa.
I precisament grans esdeveniments com el Gran Premi de Fórmula 1 avui a Montmeló o el Primavera Sound han emplenat fins la bandera els hotels i apartaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, aquest és el cap de setmana més car de l'any a la ciutat, a causa de l'allau de visitants que estan rebent. Una afluència de turistes que també s'està notant als càmpings. Molts d'ells han penjat el cartell de complet molt abans del que és habitual i, de fet, el sector ja parla d'estiu avançat. El president de l'Associació de Barcelona, Albert Casas, assegura que els càmpings que estaran més plens seran els de les zones properes a la ciutat de Barcelona o a Montmeló, on s'hi fa aquest Gran Premi de Fórmula 1.
No bàsicament per la incidència del concert, sinó perquè estem en un període que hi ha molta rotació de clients, clients usuaris de caravanes, caps de setmana. Contemplem també que aquest cap de setmana és pont a Barcelona, que és la segona Pasqua, amb la qual cosa això sí que té més incidència, no? També li afegeixes incidència a l'ocupació.
A més, Casas assegura que és un inici de temporada excel·lent, però que preveuen un estiu encara millor.
RAC 1 migdia.
L'altre macroesdeveniment del cap de setmana, el Primavera Sound, tanca avui portes i ho fa amb la ressaca encara del concert de Rosalía aquesta nit passada. La de Sant Esteve de Sesrovires va protagonitzar el concert més multitudinari de l'edició d'aquest any. Més de 71.000 persones es van acostar ahir al Parc del Fòrum, en la majoria de casos, per veure l'espectacle de la catalana. De fet, la mateixa Rosalía admetia que ser el gran cap de cartell d'un festival com el Primavera Sound era un somni fet realitat.
En realitat és fortíssim. Jo sempre venia a Primavera Sound a veure concerts i a posar-me fina. Recordo veure... En viu a la Grace Jones. Recordo somiar amb ser un dia un artista que fos cap de cartell i que pogués actuar en una escenari.
Va ser un concert en què Rosalía es va mostrar molt còmplice amb el públic, que la va ovacionar en cada petit gest que feia. Ho va seguir l'Eudald Martínez.
Rosalía hi jugava a casa i ho va demostrar des del principi. La catalana es va mostrar més propera que mai a la seva audiència, fins i tot confessant-los que no sempre porta bé ser lluny de casa.
Jo no penso que la vida d'artista sigui trista, però tienes un què? I trobes a faltar les persones que estimes i els carrers que estimes. Tot això que forma part del lloc d'on vens. Per això avui que estic aquí estic molt contenta d'estar tocant a casa.
Una naturalitat que també va mostrar quan va haver d'aturar el concert perquè des del públic l'avisaven que no sentien bé el piano.
Senyores, se oye o no se oye?
Tot plegat en un show de poc més d'una hora, en què Rosalía no va parar de ballar les coreografies de temes com Bizcochito o Chicken Teriyaki, i en què també hi van sonar dos dels temes que recentment ha publicat amb la seva parella, Rauw Alejandro.
Però el concert de Rosalía no va ser l'únic que hi va plegar milers de persones al Parc del Fòrum. També les actuacions del DJ Calvin Harris, Sam Vincent, Caroline Polachek o Toshika van ser multitudinàries. De fet, el d'ahir va ser el dia més públic del Primavera Sound d'aquest any. L'organització calcula que es van acostar fins al Parc del Fòrum, com dèiem, unes 71.000 persones, i en total, pel festival aquest any hi han passat més de 250.000, de les quals 193.000 en les 3 jornades de pagament. Una xifra notablement més baixa que en l'últim edició. Avui el festival s'acomiada de Barcelona fins l'any que ve i ho fa oferint uns últims concerts pels que encara tinguin energies. De nou, amb Pet Shop Boys com a protagonistes. El mític duo londinenc va inaugurar el festival de manera exultant dimecres al Fòrum i avui donaran una altra versió de la seva brillantor amb un concert per a uns pocs centenars de seguidors a la sala Polo. A més, també passaran per la ciutat altres bandes joves que ja han estat també al Parc del Fòrum aquests dies, com Japanese Breakfast o la nord-americana Maggie Rogers. Avui, com dèiem, és l'últim dia del Primavera Sound a Barcelona. La setmana que ve el festival fa les maletes i desembarca per primer cop a Madrid, amb un cartell pràcticament idèntic. S'espera que pel recinte d'Arganda del Rei hi passin també més de 200.000 visitants. Avui se celebra l'última nit del Primavera Sound, com dèiem, que no s'ha tornat a escapar de les queixes dels veïns que viuen al Parc del Fòrum. Denuncien el soroll i l'incivisme amb què han de conviure, i no només durant el Primavera, sinó a la trentena d'esdeveniments de gran magnitud que hi ha cada any. Els experts avisen que ni Barcelona ni l'àrea metropolitana tenen altres espais on ubicar festivals com aquests, i que la solució passa per abaixar el volum i avançar els horaris dels concerts.
El sector admet que la ciutat està lligada de mans i peus perquè no té espais amb prou capacitat per acollir festivals com el Primavera Sound. Ho ha explicat a RAC1, Raúl Carretero, membre de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, i Lluís Bonet, professor especialitzat en gestió cultural a la UB.
Si la solució passa per dir que en lloc de fer-ho a l'àrea metropolitana ho fem al món rural, potser també faríem alguna cosa que no estaria gaire bé. Jo crec que el fòrum té marges sempre i quan planifiquem millor.
A dia d'avui només hi ha el fòrum preparat per aquest tipus de grans formats, i malauradament o ens traslladem a altres tipus de formats, com pot ser el Festival de Canet, on la veritat és que hi ha una limitació important.
Consideren que on es podria ser més estricte és amb el límit de decibels. L'assessor i expert en acústica Robert Bertí creu que els alts nivells de sols que s'han arribat són fins i tot innecessaris, ho ha dit a RAC1.
Es podia compaginar, sí, però això implicaria baixar el volum. S'ha exagerat molt el tema del nivell. Estem a 45 metres de l'escenari i tinc una ampolleta d'aigua sobre la tauleta que es mou sola. El nivell de pressió és realment molt brutal. Si no hi ha un control, no hi ha una autorregulació, de dir, bueno, fins aquí podem arribar, no hi ha alternativa.
Tots tres admeten que la cultura horària de ciutats com Barcelona fa difícil programar concerts i festivals més d'hora com es fa en altres punts d'Europa.
I en plena de successos, els Mossos continuen buscant els autors del tiroteig que va deixar un ferit ahir a Alella, al Maresme.
Va passar en una casa ocupada del poble, tres persones van entrar i una discussió va desencadenar el tiroteig. Després, aquestes mateixes persones van fugir en cotxe. La víctima és una de les persones que hi vivia i ara està ingressat a l'Hospital Can Ruti de Badalona.
I llibertat amb càrrecs pels quatre detinguts per fabricar i distribuir fins a 66.000 llaminadures i xocolatines amb cannabis.
Els acusats són tres homes i una dona que fabricaven el producte valorat en 150.000 euros a un local del districte d'Horta-Guinardó. Els Mossos van trobar-hi també 140 plantes de marihuana.
I la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la gendarmeria francesa, ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a clonar targetes de crèdit.
En total s'han detingut 7 persones, entre les quals dues a Reus i una a Martorell. També s'han incautat dues armes de foc, 158 targetes falses i 6.000 euros en metàl·lic. En total, la banda hauria estafat fins a 100.000 euros amb aquest mètode.
I aquest migdia, centenars de persones han fet un minut de silenci al municipi d'Oia, a Pontevedra, en record de la dona assassinada ahir per la seva exparella, que era guàrdia civil. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
L'home tenia una ordre d'allunyament, no podia estar a menys de 300 metres de la víctima i tenia prohibit comunicar-se amb ella. Malgrat la prohibició, la va seguir fins al càmping on ella treballava, li va disparar i després de veure's acorralat per la policia es va treure la vida. És el 41è feminicidi a l'estat espanyol en el que portem d'any.
RAC 1 migdia.
I aquest és l'últim cap de setmana en què els alumnes podran preparar les proves de selectivitat que comencen dimecres, uns exàmens que venen en alguns casos condicionats per la falta de professors, que substituts, que s'arrossega des del mes de gener. Alguns estudiants que no han pogut acabar els temaris amb normalitat es plantegen examinar-se amb menys preparació, és a dir, preparant-s'ho ells a casa seva, o no anar als exàmens d'aquestes especialitats, Pau.
En matèries troncals com català o matemàtiques hi ha centres que encara no han pogut cobrir la baixa del titular. També hi ha una falta d'especialistes en matèries de ciències com dibuix tècnic o electrotècnia. Per aquest motiu, alguns alumnes se senten menys preparats i fins i tot n'hi ha que es plantegen no presentar-se en algunes assignatures optatives. Han parlat de tots aquests aspectes a RAC1 representants de dos centres afectats. Són la cap d'estudis de l'Institut Pere Ballús de Puigcerdà, Maria Luz Lozano, i la directora de l'Institut Venus de Cerdanyola del Vallès, Maria José Blasco.
Tenim diverses, no s'han cobert pràcticament cap baixa. De matemàtiques també van tenir una baixa durant un parell de mesos i van estar fent classes extras nosaltres.
Alguns ja s'han plantejat no presentar-se a la selectivitat. El tercer trimestre no han tingut classes en sèrie. Hem intentat que tinguin el millor possible, però si tens dificultats hi ha un alumne que diu, bueno, doncs jo potser no em presento.
Des dels centres també alerten que si no es soluciona del tot el problema de cara al proper curs, tornarà a haver manca de substituts i en culpen el departament de falta de previsió.
RAC 1 migdia amb Adrià Garcia i Albert Ferran.
I aquesta tarda es tanca la Lliga de Primera Divisió Masculina, en joc una plaça de Conference League i una de descens.
Sí, ara farem números de cara a aquesta darrera jornada, però la notícia d'aquest migdia és, Oriol Jové, l'adeu de Karim Benzema del Real Madrid. El davanter jugarà avui l'últim partit amb la samarreta blanca.
Sí, així ho ha comunicat el Club Blanc en un escrit que ha arribat a mig matí, en el qual agraeix al davanter francès les 14 temporades que ha jugat al Madrid, en les quals ha guanyat 25 títols, entre els quals hi ha 5 Champions, i 14 temporades que l'han convertit també en el segon golejador històric de l'entitat amb 353 gols. Segons informen des de l'Aràbia Saudita, Benzema ja hauria firmat un contracte, ja hi hauria acord oficial entre el jugador i el club de l'Aràbia Saudita, l'Al Ittihad. Per tant, ja sabríem el destí de Benzema, que, com deies, avui arribarà als 648 partits amb el Madrid, jugant aquest últim al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao. Dimarts, el Madrid li rendirà homenatge en un acte de comiat a les 12 del migdia. La notícia ha sorprès tothom perquè fa només 3 dies el propi Benzema deia això quan li van preguntar pel futur en l'entrega del Premi Marca Leyenda.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar de...
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
Doncs no només ho va dir Benzema ahir, és a dir, fa poc més de 24 hores, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquesta tarda, l'entrenador Carlo Ancelotti esvaía novament els dubtes sobre la continuïtat de Benzema.
Tiene un año de contrato, entonces creo que aquí no tenemos duda.
I no només tancava la porta a la sortida del francès, sinó que deia que s'hauria de retirar, que hauria de penjar les botes sent jugador blanc.
La agenda del club tiene que retirarse en el Real Madrid, porque esto es el pensamiento, creo, de todos los aficionados del Real Madrid y también del club.
Doncs res de retirada. De fet, com dèiem, Benzema en principi s'afegirà al grup d'estrelles mundials que la temporada que ve jugaran a l'Aràbia Saudita.
Doncs Benzema, que avui s'acomiadarà, també és l'últim partit d'altres jugadors com Mariano, Hazard o Asensio, i dimarts hi haurà aquest acte institucional també amb Florentino Pérez. Ens centrem ja en aquesta última jornada de la primera divisió masculina. A 7:15 es juguen els partits amb els equips implicats per la posició europea, és a dir, aquest bitllet per la Conference League. Són Juve 4 equips.
Sí, el Girona i també l'Osasuna, l'Atlètic de Bilbao i el Rayo. El Sevilla també opta a la 7a posició, però com que dimecres va guanyar l'Europa League, anirà directament a la Champions. Però tampoc interessa que el Sevilla sigui 7è, perquè si això passa, privaria els altres equips d'anar a Europa. Ell aniria a la Champions, però llavors no hi hauria cap representant de la Lliga a la Conference League. Anem a ordenar una mica, perquè l'únic que depèn d'ell mateix per anar a Europa és l'Osasuna, que en té prou guanyant el Girona per continuar 7è. 8è és l'Atlètic de Bilbao, que necessita guanyar el Bernabéu, i també que l'Osasuna empati o perdi, i el Girona, que és novè, necessita el mateix, guanyar a l'Osasuna i esperar en aquest cas que l'Atlètic punxi al Bernabéu, que empati o que perdi. Per tant, Atlètic de Bilbao i Girona han de guanyar i esperar el resultat favorable d'un altre partit, i per darrere hi ha el Rayo, que també té opcions, però ho té més difícil perquè depèn de dos partits. Ell ha de guanyar al camp del Mallorca, que no s'hi juga res, però també ha d'esperar que l'Atlètic no guanyi al Bernabéu i també que hi hagi un empat entre el Girona i l'Osasuna. No li val ni la victòria del Girona ni la de l'Osasuna. Qui ho té més pelut és el Sevilla, que ha de guanyar la Real Societat, que tampoc s'hi juga res, i esperar resultats favorables de tres partits. Un empat al Sadar, i que l'Atlètic no guanyi el Bernabéu, i també que el Rayo no guanyi a Son Moix.
Doncs aquests són els números. Evidentment, aquesta tarda s'haurà de seguir amb calculadora. El més important, però, és que el Girona no depèn de si mateix, però que la combinació no és impossible. És una combinació factible, guanyar el camp d'Osasuna i que l'Atlètic Club no sumi els 3 punts al Santiago Bernabéu. Per tant, els de Mitchell el que han de fer és centrar-se en el seu partit, perquè el rival també està implicat en la lluita per la 7a posició. Anem cap a Pamplona. Hola, Miquel Agut, bon dia.
Opa, Albert Ferran, bon dia.
Qui t'hauria dit el mes d'agost passat, que quan arrencava la Lliga, que en la jornada 38 el Girona s'estaria jugant a entrar a Europa?
És que, clar, el 21 de juny passat és el dia que el Girona aconsegueix pujar de categoria al camp del Tenerife. I no t'imagines que gairebé un any després estiguis parlant d'Europa. Ara, clar, quan deies a 6:45 els partits per aconseguir una plaça europea i a 9:00 els partits pel descens, i, ostres, i dius, estàs immers, però no perquè el rival s'ho jugui, sinó perquè també t'ho jugues tu, en el bloc de partits en què s'hi juguen a Europa. I és una cosa que encara quan la sento realment se'm posa la pell de gallina, però sí, rivals directes avui, Osasuna i Girona, i esperar que l'Atlètic de Bilbao no guanyi el camp del Madrid.
Hi ha afició del Girona que ha viatjat?
Sí, es preveu que més o menys entre 400 i 500 aficionats del Girona vinguin avui aquí. El que és veritat és que l'estadi estarà ple perquè els seguidors de l'Osasuna no han deixat ni una entrada lliure. Avui per ells és com una final, la segona de la temporada. Van jugar també la de Copa contra el Madrid i, per tant, ompliran l'estadi. Però com que és un desplaçament il·lusionant pel que acabem d'explicar per l'afició del Girona i també perquè els desplaçaments, el que seria Euskal Herria, són molt benvinguts des del punt de vista dels seguidors gironins, que han anat en massa a Donostia, a Bilbo, que venen en massa també aquí al camp de l'Osasuna avui per viure aquest partit, doncs n'hi haurà molts i ja es fan veure i sentir amb germanor, això sí, tot i la rivalitat que hi haurà a partir de 6:45 al centre de la ciutat.
El Girona que no acumula els millors resultats en aquestes darreres jornades, però al final ens trobem davant d'una final contra un equip que té el mateix objectiu.
Sí, el que passa és que el Girona, com que va fer un tram de segona volta molt llarg, molt bo, i va ser un dels 5 millors equips de la segona volta ben bé fins fa 3-4 jornades, d'alguna manera, per dir-ho així, ha pogut viure de renda, perquè si ens fixem en els últims resultats, són 2 punts de 12 o 1 de 9. Però com que havies fet tan bona feina i havies remuntat tantes posicions, encara ets viu, i no depens de tu mateix, però diguem-ne que gairebé, perquè no hi ha ningú que compti amb una victòria de l'Atlètic Club de Bilbao al camp del Madrid. El partit d'anada, 1-1, aquí en l'últim precedent, 2-1, va guanyar l'Osasuna en l'anada de la final per pujar a primera divisió. Veurem què és el que passa avui.
Avui, Michel, que evidentment traurà el millor 11 possible. És una final. Quina és l'aposta de Miquel Agut de cara a aquest Osasuna a Girona?
Doncs la meva aposta és que el Girona, encara que tingui l'equip agafat amb pinces amb alguns jugadors que tornen express gairebé pel partit i que estigui arribant molt just físicament en aquest tram final, suposo que això deu passar a tothom, anirà a buscar el partit des del principi i després, si les cames flaquegen, que sigui el que Déu vulgui. Per tant, Gazzaniga a la porteria, Arnau, Bernardo, David López, Miguel en defensa, Oriol Romeu, Aleji i Angel al mig del camp, a dalt, a la dreta, Tsigankov, a l'esquerra, Riquelme i al centre de l'atac, Tati Castellanos.
Que no serveix l'empat. Avui s'ha de guanyar i esperar l'ensopegada de l'Atleti Club. De fet, podria... un escenari factible és que hi hagués empat entre Osasuna i Girona, que cap dels dos pogués classificar-se per la Conference League. Osasuna, que ha fet un tros de temporada, final de Copa, ara amb opcions de classificar-se per la Conference, evidentment l'afició molt il·lusionada.
Sí, home, de fet, la paraula que defineix l'estat de l'afició de l'Osasuna, i no d'ara, sinó de ja fa unes quantes temporades, és il·lusió, perquè aquesta temporada han jugat la final de Copa, ara si juguen entrar en competició europea la temporada que ve, avui a la ciutat de Pamplona només es veuen samarretes de color vermell, tothom, vagi o no vagi al camp, va vestit de vermell per intentar contribuir a la victòria de l'equip. És una gran temporada de l'Osasuna, són grans temporades amb Iagoba Arrasate al capdavant, en són 5, amb molt bons resultats i amb un equip reconeixible i que està fent una gran feina i del qual l'afició navarresa, evidentment, se'n sent d'allò més orgullós.
Qui xiula avui a Pamplona, o més ben dit, t'agrada l'àrbitre?
A mi sempre m'ha semblat un bon àrbitre, Ortiz Arias, madrileny, tot i que el recordareu perquè va anar a la nevera després d'aquella jugada en què el Valladolid demanava gol en el partit contra el Sevilla, l'última jugada de la primera part, en què xiula al final quan Escudero està a punt de xutar a porta. I aquell arbitratge el va penalitzar, però a mi em sembla un bon àrbitre, veurem si té un bon dia o no, al bar hi haurà Iglesias Villanueva.
Doncs a partir de 6:45, aquesta final, aquest Osasuna-Girona, a veure si podem celebrar una classificació europea del Girona, i la temporada vinent veiem a Willy Foc Agut viatjant per Europa a camps per explicar que el Girona està jugant la Conference
League. Ja li vaig dir ahir a l'Aguilar, Albert, ja li vaig dir.
Perfecte.
Que és el que tots voleu a la redacció, perquè així no em veureu al pèl.
Gràcies, Agut, escoltem aquesta tarda.
Una abraçada.
A 6:45, la lluita per Europa, a 9:00, la lluita per evitar el descens. Tornem a fer números. 6 equips volen evitar l'última plaça de descens i els 6, Jové, depenen de si mateixos.
Sí, és sorprenent, però qui guanyi se salva. Són, com deia, 6 equips: el Cádiz, el Getafe, el València, l'Almeria, el Celta i el Valladolid. Ara mateix, l'equip que està en descens és el Valladolid, però no ho té més difícil que els altres, perquè és el que dèiem, és tan senzill com que l'equip que guanyi se salva. Tots 6 depenen d'ells mateixos i 3 punts ara mateix valen una permanència. El tema és que no poden guanyar tots perquè hi ha un enfrontament directe, el Valladolid-Getafe. Qui guanyi se salva i qui perdi en aquest partit doncs té molts números d'anar cap a segona, Valladolid o Getafe, perquè els altres equips que lluiten per la permanència juguen contra rivals que no tenen res en joc. El Celta, per exemple, ho fa contra el Barça, que ja és campió, l'Almeria contra l'Espanyol, que ja està descendit, el Cádiz contra l'Elx, que també ja és equip de segona, i el València contra el Betis, que ja està classificat per l'Europa League. Si guanyen tots, per tant, baixa el Valladolid o el Getafe, i si hi hagués empat en aquest partit, seria el Valladolid l'equip descendit, però compte, perquè amb un empat el Valladolid se salvaria, per exemple, si algun dels equips que té per sobre perd.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És sí, complicat no, no. I és tarda d'estar tota l'estona actualitzant.
Sí. Sort, tindrem a Jaume Molló, que des de primera hora del matí està fent números i ens anirà informant en aquesta franja de les 9 del vespre, en què també jugaran el Barça i l'Espanyol, que classificatòriament no s'hi juguen res, però que s'enfronten amb rivals que estan immersos en la lluita pel descens. Per exemple, el Barça tanca la Lliga Balaïdos. Els punts són intranscendents, però l'equip vol acabar amb bones sensacions i ajudar Ter Stegen a completar un any de rècord. Anem cap a Vigo. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça sap que el desplaçament no serà gens plàcid perquè el Celta se la juga a vida o mort per continuar a primera divisió amb Balaïdos ple de gom a gom i la ciutat volcada amb ambient de final. Això sí, tot i que el conjunt blaugrana ja ha baixat pràcticament la persiana de la temporada, encara queden motivacions a les que agafar-se per sortir a competir, acabar amb bon recurs de boca al campionat, ampliar l'avantatge de Lewandowski al capdavant del Pichichi i aconseguir el rècord de porteries a zero que Ter Stegen va igualar contra el Mallorca en 26. A més, l'alemany, que tal com va admetre Xavi serà titular, té al seu abast el rècord històric de promig de gols encaixats. Actualment és de 0,41 per partit i Oblak i Liaño el van deixar en 0,47. Aquests al·licients, però, no tenen res a veure amb l'objectiu de supervivència del rival. Xavi, malgrat tot, creu que donaran la cara.
El que vol l'equip és acabar amb bones sensacions, guanyar el partit, donar bona imatge, tenir objectius com a grup, de guanyar, de fer-ho bé, d'aquestes sensacions i objectius individuals també, no? Hi ha el Pichichi de Robert, que portaria a zero de Ter Stegen, el no encaixar. És un partit que nosaltres en juguem molt menys que el Celta, que el Celta està en una situació realment delicada, complicada, però bé, nosaltres volem guanyar, volem fer bé les coses i demà intentarem fer un bon partit i guanyar.
Tant Busquets com Jordi Alba s'han quedat a Barcelona després de certificar els seus comiats. Valde està lesionat i continuen a la infermeria tant Pedri com Araujo. Tampoc aniran al Japó per l'amistós de dimarts contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta i Sergi Samper, que l'equip encadenarà de matinada un cop surti de Vigo. Davant les absències, Xavi ha apostat per endur-se quatre futbolistes del juvenil. Unai Hernández, Dani Rodríguez, Pau Prim, un pivot defensiu que agrada molt al cos tècnic, i Marc Guiu, alguns dels quals acaben de tornar de l'Europeu Sub-17. El Barça pot sortir amb Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, Eric García de pivot, Pablo Torre i Gavi d'interiors i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati. Xiularà Pulido Santana amb Melero López al bar.
Aquesta és l'última hora del Barça. Pel que fa a l'Espanyol, acaba la Lliga a casa contra l'Almeria, un partit que servirà per protestar contra els arbitratges. Joan Camí, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Doncs sí, Luis García ha convocat a 23 jugadors amb les baixes de Pedrosa, Sergi Gómez, Cabrera i Dani Gómez. Les novetats són Grajera i Rubén Sánchez. Però, com deies, el partit estarà marcat per les protestes que ha preparat l'Espanyol i la seva afició abans i durant el partit. D'entrada, s'ha fet una crida per vestir de negre, en senyal de dol per la justícia esportiva. Alguns col·lectius estan fomentant que s'acudeixi amb xiulets que podrien forçar que s'aturi el partit i també s'espera que hi hagi exhibició de banderes de Taiwan per mostrar el desacord amb Chen Yensheng. Luis García, a la prèvia, ja va parlar d'aquestes mobilitzacions.
És algo que la gente lo ha organizado, creo que de forma acertada para quejarnos en cierta medida de lo que hemos sufrido últimamente y a partir de ahí después ya veremos a ver qué es lo que hace a nivel de club, lo que hacemos a nivel de club, lo que hacemos a nivel de equipo, ja lo veréis el domingo.
S'està valorant la possibilitat que els jugadors de l'Espanyol entrin al terreny de joc amb una samarreta negra i fins i tot que no juguin al primer minut. Tot això s'ha de parlar amb l'Almeria i no es decidirà fins hores abans del partit. També hi haurà protestes contra la situació esportiva i els màxims responsables. Una d'aquestes serà la manifestació convocada per part dels grups d'animació davant l'estàtua de l'afició a les 8, una hora abans del partit, contra la direcció del club. També hi haurà una pancarta en un dels gols que exigirà la dimissió de la directiva.
Dos minuts, arribem a 3:45 de la tarda. Ja han arrencat les semifinals per pujar a primera divisió. Ahir es van jugar els partits d'anada. El Albacete 1, Llevant 3 i Eibar 1, Alavés 1. Les tornades dimecres i dijous. Recordem que el Granada ja és equip de primera i que hem de saber encara els dos equips que l'acompanyen. I també s'està disputant el playoff per pujar a segona divisió. El Barça Atlètic va guanyar el Castilla en el miniclàssic I Jaume Molló, diumenge vinent, visitarà Valdebebas amb 2 gols d'avantatge.
Exacte, victòria per 4-2 en un partit ple d'alternatives en què es va avançar el filial blanc al primer quart d'hora i que els de Rafa Márquez van capgirar abans del descans amb gols de Xavi Riata, pilota aturada, i Roberto Fernández. A la segona part, els de Raúl González van empatar amb un gol de penal i llavors apareix Luis Micruz, l'heroi de la nit, per fer 2 golaços i situar el 4-2 definitiu. Tot i el bon resultat, el tècnic del Barça Atlètic, Rafa Márquez, es mostrava prudent.
Tenemos que pensar en que tenemos simplemente una ventaja de 2 goles que tenemos que obviamente tratar de mantenerla para que nos dé el pase. Aún así, no vamos a renunciar a lo que venimos haciendo, a intentar buscar obviamente más goles y seguir compitiendo.
El bàndol madridista Raúl González feia una lectura prou optimista del partit, tot i la derrota, i es mostrava confiat en la remuntada, com deies, diumenge que ve a les 8 a Valdebebas. Per aquest partit, el Barça Atlètic perdrà el seu porter Arnau Tenas, concentrat en Espanya sub-21 per l'europeu, i els blancs forçaran per recuperar un dels seus puntals en atac, Sergio Arribas, que ahir va ser baixa per lesió.
En el playoff d'ascens de segona federació, avui partit decisiu pel Sant Andreu, al camp del Salamanca, amb empat a 1 de l'anada. Qui superi l'eliminatòria aconseguirà l'ascens. I en futbol internacional, el Manchester City jugarà la setmana vinent la final de la Champions amb la possibilitat de fer el triplet, després que ahir guanyés la CAP imposant-se al Manchester United per 2-1. 2 gols de Gundogan, el primer munxut espectacular als 11 segons de partit, van decantar la final. Pep Guardiola, emocionat.
I'm a Barcelona fan, so...
Soc seguidor del Barça, però estimaré aquest club la resta de la meva vida. No sóc seguidor del City de tota la vida, però els entenc perfectament. És com si hagués guanyat la Copa contra el Madrid, cosa que hauria estat molt especial. Hem fet un regal a l'afició, contra els nostres veïns.
With our neighbors. És el títol número 34 de Pep Guardiola com a entrenador. A Alemanya, mentrestant, el Leipzig va guanyar la Pokal, 2-0 contra l'Eintracht, i a França, Messi es va acomiadar del PSG entre xiulets i amb derrota, 2-3 contra el Clermont. Passa un minut de 3:45 de la tarda. A les 3 comença la cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que viurem al Superesports. Anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya. Hola, Quim Salvador.
Hola, Albert, molt bon dia.
Tenim la graella formada.
Doncs sí, amb els cotxes ja a punt i ara mateix a l'inici de la recta, cerimònia protocolària amb la interpretació de l'himne d'Espanya a piano, després també s'interpretaran els segadors i els pilots i les autoritats amb postura de respecte escoltant-ho. Pel que fa a la part esportiva, la que arrenca a les 3, el campió i líder destacat del Mundial d'enguany, que és el neerlandès de Red Bull Max Verstappen, és a la posició preferent a la pole. Ha estat el millor a tots els entrenaments d'aquest cap de setmana i és el gran favorit per guanyar la cursa.
I felt very comfortable in the car.
M'he sentit molt còmode dins del cotxe i quan et sents així pots realment buscar el límit. Espero fer una bona sortida i tenir un primer revolt net. Després d'això, el nostre ritme de cursa és molt fort. Espero que no passi res boig.
Yeah, nothing crazy will happen.
Al seu costat, a la segona posició, el madrileny de Ferrari, Carlos Sainz, disposat a pujar d'aquí a un parell d'hores al podi, que seria la primera vegada aquesta temporada. Són declaracions a DAZN.
El plan, sacarlo todo mañana para intentar aguantar ese podium, que no va a ser fácil. Ya sabéis que en ritmo de carrera siempre nos toca sufrir y mañana espero que Mercedes y Aston vayan rápido, pero lo vamos a intentar todo. Hoy ya hemos hecho parte del trabajo y mañana hay que rematar.
La segona fila és pels anglesos Lando Norris, tercer en McLaren i Lewis Hamilton, quarta en Mercedes, i Fernando Alonso arrencarà 8è des de la quarta, després que una sortida de pista ahir a l'inici de la Q1 comprometés el rendiment del seu Aston Martin per la resta de la qualificació i l'impedís lluitar per la pole. Havia fet Alonso bons entrenaments lliures. L'Asturià espera remuntar i li agradaria comptar amb la pluja com a aliada.
Optimista porque creo que como digo, perdimos prestaciones en el suelo y en esta última vuelta de la Q3 volví a cometer otro error en la curva 10, que me salí un poco por la parte húmeda y si no venía para hacer 12-7, que hubiese hecho segundo. Así que si con el coche dañado estábamos por luchar por la primera línea, creo que tenemos muy, muy buen ritmo para mañana. Saliendo atrás, normalmente cuanto más caos haya en la carrera, igual puedes pescar en río revuelto, así que si llueve mañana estaríamos contentos.
I és que ara mateix no plou al circuit de Barcelona-Catalunya. Si mires cap al sud, cel clar. Si mires cap al nord des del Montseny, venen núvols molt i molt negres i la previsió indica que en qualsevol moment pot caure un ruixadet. Per cert, atenció també al Checo Pérez, que ha d'arrencar 11è, i a Charles Leclerc 19è. Naturalment, d'ells dos s'espera remuntada.
Un ruixadet que animaria la cursa. El diumenge, de moment, ha començat amb victòria catalana a la Fórmula 3.
Doncs sí, gran notícia a la categoria petita d'aquest Mundial, perquè Josep Maria Pepe Martí, sabadellenc de 17 anys, arrencant des de la pole position que va aconseguir divendres, ha dominat la cursa de semàfor a bandera.
No havia guanyat mai el circuit, vaig fer segon a la F4 fa un parell d'anys i res, ara aconseguir d'aquesta manera aquí a casa amb la pole i a més el divendres és molt i molt especial, no? Al final, a més, amb el punt de la volta ràpida, amb una mica... El conjunt del cap de setmana ha sigut espectacular, no? I al final em sembla que ara estem segons del campionat, per la qual cosa ja comencem a rivalitzar una mica amb el líder i a poc a poc apropant-se.
Martí és a 24 punts de liderat del brasiler, Gabriel Bortoleto, a la Fórmula 3. Com sempre que ens visita la Fórmula 1, visiten també el circuit personalitats de tota mena. Avui ja han vist desfilar per aquí, per exemple, els futbolistes Sergio Busquets, Neymar i Kylian Mbappé. I tant les tribunes com les pelús són plenes a vessar. Ahir es van superar la xifra dels 100.000 espectadors i avui, a aquesta hora encara no tenim dades oficials, es pot arribar als 120.000. El president del circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent, celebra aquest èxit de públic.
És evident que està sent una festa. Separarem segur els 110.000 visitants. Encara hem d'esperar una estona per saber exactament l'afluència, però serà un veritable èxit i recuperem dades que havíem tingut fa molts anys i això ens fa estar molt feliços.
Parlant de personalitats, destaca ara mateix a la recta la llargada i tan allargada figura de Pau Gasol, que també ha vingut a veure la Fórmula 1. Torrent ha explicat també que el circuit ja ha iniciat converses amb Fórmula 1 per la continuïtat del Gran Premi, que de moment està garantida per contracte fins 2026.
Com sempre, vips a Montmeló. De fet, Molló Rosalia, no? També hi era. Hem vist la fotografia Rosalia també circuit de Barcelona Catalunya. Ara tornem, Quim, a les 3 fins quan ara acabi el recomigdia per viure la cursa. Fins ara. A les 3 la cursa de Fórmula 1 i també amb un ull posat a Roland Garros perquè Molló acaba d'arrencar el partit de Djokovic.
Sí, exacte, el partit de Novak Djokovic, primer joc del partit pel serbi, un joc a 0 jugant contra el peruà Varillas, és el segon peruà que arriba als vuitens de final d'un gran slam en tota la història, per tant, fent història Varillas, en principi ha d'acabar aquí, la història sí. Del peruà, Djokovic és el gran favorit, ha passat ronda ja, ha passat a quarta final el rus Khachanov, superant en 4-7 a l'italià Sonego, precisament un altre italià, Musetti, serà el rival de Carlos Alcaraz, i també per avui queda el partit entre Tsitsipas i l'austríac Ofner. En el quadre femení ha passat a quarts Pavlyuchenkova i de la resta destacar el partit de la segona tenista en el rànquing Vita, Arina Sabalenka, contra la nord-americana Sloane Stephens.
Escolta, hi ha hagut polèmica perquè hi ha hagut una parella de dobles del quadre femení que ha estat eliminada per, no la pista, sinó per donar un cop de pilota a una recull pilotes.
Sí, no? Després d'acabar un punt, la pilota ha quedat botant enmig de la pista, una plega pilotes ha anat a recollir-la, però abans que ho pogués fer, una de les tenistes ha colpejat de manera molt suau, però amb tanta mala punteria, perquè no tenia cap intenció, que ha tocat una a plega pilotes al clatell, la nena s'ha posat a plorar perquè li ha fet mal amb l'impacte, i ha estat desqualificada la parella de la japonesa Kato, i l'altre tenista és la tenista d'Indonèsia, Suitadi. Se n'ha beneficiat la valenciana Sara Sorribes. Sí. M'ha semblat una mica exagerat perquè ha estat un colpeig molt fluix de la jugadora, en fi. Per cert, que en dobles masculins ha passat ronda Marcel Granollers, el català formant parella amb l'argentí Ceballos.
Sí, trobareu el vídeo a les xarxes socials, evidentment és sense voler i pela exagerada la desqualificació de la parella. En futbol sala, el Barça es va imposar ahir a l'Inter 2-0 en el primer partit de les semifinals i dimecres a Torrejón de Ardoz tindrà la primera oportunitat de segellar la classificació per la final. Partit molt complet pels blaugrana, que podrien haver tancat abans si haguessin aprofitat les moltes oportunitats de gol. Jesús Velasco és el tècnic blaugrana.
Creo que hemos sido superiores en juego, pero no hemos sido capaces de plasmar esa diferencia en el resultado, y entonces al final llegas al final del partido pues con un resultado que es que si te meten un gol tienes al rival ahí y hubieran empezado los nervios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el segundo partido es ahí en su casa, ¿no? Era clave en la eliminatoria ganar el primero, y bueno, tenemos la mitad hecha, nos falta la otra mitad. Y tenemos la intención de no volver a jugar aquí en semifinal, así que vamos a ver si es posible que podamos hacerlo allí y seguir en la línea que hemos tenido hoy, ¿no?
Ahir era baixa el porter teòricament titular, Didac Plana, però Miquel Feixas va respondre amb un bon partit i en porteria 0 i reivindicava la porteria blaugrana com la millor del món.
Estem al Barça, qualsevol jugador és el millor del món en la seva posició i tenim la sort de tenir dos porterassos i el que jugui ho farà perfecte i el que no jugui estarà a la banda animant-lo, així que no hi ha cap problema.
Dimecres, segon partit, com dèiem, si el Barça guanya es classifica per la final, si guanya l'Inter, dissabte vinent, tercer i definitiu partit al Palau Blaugrana. En l'altra semifinal, el Jaén va guanyar el primer partit a la pista del Palma per 2-5. I en bàsquet, hem d'explicar que el bàsquet català es quedarà amb 4 equips a l'ACB, perquè el Força Lleida va quedar eliminat. En la fase d'ascens, l'equip va perdre el quart partit del play-off el play-off previ a la Final Four per 83-90 contra el Valladolid. Recordeu que avui segon partit de la final de l'NBA entre Denver i Miami, des de les dues a la sintonia de RAC1. Publicitat i rematem el RAC1 migdia.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
A Romanguruma Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romanguruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. Fins al 6 de juny, 20% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Renovar casa teva mai havia estat tan fàcil. Ja botigues i a Conforama.es.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada amb 89,90 €. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per a sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda.
Últim
últim minut i mig per fer alguna recomanació cultural. Aquesta tarda és l'última que es podrà veure l'obra El Vientos es Salvaje al Teatre Condal.
Un espectacle que va a càrrec de la companyia Les Niñas de Càdiz. El text barreja el mite grec de les germanes Fedra i Medea amb l'humor i la xirigota gaditana. L'argument parteix de dues amigues íntimes, una a qui la vida li va molt bé i l'altra a la que no, un desig i les seves conseqüències. La darrera funció serà a 6:15 de la tarda.
I avui també és l'últim dia que el CaixaForum oferirà l'exposició El segle del retrat, un recorregut artístic a través de peces de grans pintors espanyols del segle XIX.
En total es podran veure 173 pintures d'autors com Goya, Madrazo, Villanueva i Sorolla, d'entre d'altres, i que formen part de la col·lecció del Museu del Prado. L'exposició planteja al visitant una visió sobre les estructures socials que han portat el país a ser com és avui en un dia a través del gènere del retrat. Retrats que van des de figures històriques com reis i papes fins a gent de les classes més humils.
I pel que fa a la música, el saxofonista Toni Malavay tanca aquesta tarda el Festival de Jazz de la Garriga. El novaiorquès actua a partir de les 7 al Teatre de la Garriga. Ho fa acompanyat de dos altres referents del soul a la ciutat nord-americana, el bateria Samuel Burr i Joseph Durmond, saxofonista també com ell. Tanquem aquest RAC1 migdia que hem fet amb Josep Maria Cases al control tècnic i continuarem pendents de l'actualitat als butlletins i aquesta tarda també al Superesport. De fet, nosaltres tornem demà a les 2. Ens deixem amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló.